El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
9 i 17 minuts, benvinguts a aquesta tertúlia de Cuat.cat. Avui en companyia de l'Alfredo Berua, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I del Jordi Mulgó, de moment, molt bon dia.
Bon dia.
Deia de moment que estem esperant que arribin la resta de convidats, si és que arriben. Avui comentaven ara, ho sentíem ara a la promo de la Carme del 50 Fons, Dia Internacional de la Dona, no perquè ho hagi anunciat la Carme, sinó perquè...
perquè ho és.
Perquè és així. Ahir a la tertúlia ja em proposant canviar-ne el nom avui a la tertúlia, dir la gallina del monestir en comptes del gany. Per simbolitzar, no m'he recordat de fer la broma amb l'Alera, amb el nostre tècnic i la Jessi, però en tot cas visibilitzar aquest dia perquè malgrat, o gràcies a que ja ens trobem en un segle almenys aquí al nostre territori en què les coses han avançat molt i que la dona té una posició que des del punt de vista històric doncs no l'havia tinguda mai, encara falta molta feina per fer i això es visibilitza moltes vegades ja sigui en els llocs de responsabilitat com en altres situacions en què encara doncs s'ha de fer molta feina, això ho reivindiquen moltes entitats i governs també. Doncs encara queda molta feina aquí. Cuat.cat, permeteu-me aquest comentari, ara tindrem directora.
Exacte.
Amb la Mònica, la Blanca, per tant, nosaltres ja...
Complim.
Ja complim una mica més amb el tema dels llocs de poder o d'estratègia. És un humor, doncs, per començar el matí. Falta feina encara, potser, per visibilitzar o per igualar, jo crec que les posicions d'homes i dones en molts àmbits o espais de la vida pública i privada.
Sí, bon dia. Efectivament, vull dir, falta molt per fer, però és que estem molt avançats. Vull dir, ara ho deies tu, ara tindrem director aquí, però no només això, i veus a molts països ja que hi ha presidentes de govern, en el cas d'Espanya, a Catalunya tenim vicepresidenta, vull dir, en el cas del govern espanyol, és la persona amb més poder, perquè en Soraya Sánchez de Santa Maria en aquest cas ha estat una vicepresidenta i és, en funcions, amb un poder sobretot, que, vull dir, és una dona, moltes dones empresàries a primer nivell, falta moltes dones als consells d'administració, és veritat, vull dir, però veus ara la dona molt més presència de la que tenia fa anys enrere. Permetem que faci un incís perquè avui us en feu ressò de que hi va haver una marxa per aquí que, bueno, sembla ser que van estar llegint com fan cada any davant de la seu del Partit Popular doncs un manifest i també davant de la parròquia com si tots els problemes de les dones fossin culpa del Partit Popular o de l'Església i això pues, em sembla un acte irresponsable, demagog i de l'esquerra radical de comunistes i anarquistes que no tenen el que tenen que tenir si volen denunciar realment les injustícies i les desigualtats de les dones que vagin als consulats de països àrabs o directament ho facin al costat d'una mesquita, però clar, els hi falta, això no s'atreveixen, no? És molt fàcil, vull dir, fer l'acte d'amagoc i populista i a sobre pues, ningú diu res, però sí, pues jo ho dic, jo ho denuncio. Són unes demagogues en aquest cas.
En referència al que va convocar ahir la plataforma unitària 8 de març en aquesta marxa de torxes pel centre de la ciutat, des de la plaça Doctor Galtés fins a la plaça Octavià, on comenta l'Alfredo que van llegir un manifest davant de la seu del PP al carrer Santa Maria i després a la plaça d'Octavià. Una de les reivindicacions que feien doncs, és la violència masclista.
La culpa la té el PP.
Que no... No va dir jo això.
Ja ho sé que no anaves a dir, però és que sembla com si el Partit Popular fóssim els responsables de totes les coses dolentes que puguin passar. O l'Església. Vull dir, això ho trobo una falta... Bueno, és que...
No és ben bé això. Jo ho interpretaria d'una altra manera. És dir, qui exerceix el poder és el que ha de ser criticat en aquest cas, no? Perquè els problemes continuen.
La seu de Convergència hi van anar o la de Esquerra, que governen a Catalunya, no. Són els responsables, sempre, és que hi és cada any, vull dir, davant del PP ens en fan contínuament, vull dir, i ho trobo, de veritat, vull dir,
jo crec que...
És molt fàcil, allà, pues, apa, que dic, vagin a portar, si realment volen igualtat, que ho facin a tot arreu, vull dir, que protestin també davant dels consulats o organitzacions islàmiques o mesquites, vull que vagin també allà, però no.
Home, jo crec que estem aquí i no hem d'anar a buscar gent.
Però bueno, però quan denuncies la desigualtat de la dona, jo crec que hi ha molts llocs que estan molt pitjor, que desgraciadament...
Oh, i tant.
Que denunciïn això, pues que sembla que no, que aquí només... o el Partit Popular o l'Església, fantàstic.
Oh, bueno, és que bueno, l'Església també hi tindria coses a dir. És que l'Església també falla en aquest sentit, eh? Vull dir, és clar, és que aquí les coses tampoc són tan clares, és a dir, a veure, les ideologies, la llibertat de pensament, tot el que vulgueu és ben ample, però, clar, cada un juga el paper que juga, és a dir, a veure, l'Església ens està fallant en alguns punts, eh? El PP potser està fallant en uns altres, Convergència pot fallar en uns altres, jo no dic que no.
Però ja, perquè sempre els culpables som els mateixos.
El que porta el poder
es
mulla.
Sense entrar a defensar ni una postura ni l'altra...
No, jo no la defenso.
El problema de la violència de gènere no és una exclusivitat del Partit Popular ni del Partit Socialista.
No, evidentment. Però tots tenen responsabilitat.
Sembla com si els responsables siguin sempre uns. I jo crec que, bueno, no és...
En tot cas, jo crec que la demanda...
La responsabilitat de la societat en global...
La demanda...
Molt bé, però...
A mi sembla molt bé que llegissin manifestos, però com intentar com responsabilitzar a un partit polític o en aquest cas
a l'Església,
pues em sembla amb les que ja estan, amb les que estan passant a altres molts països, vull dir, si realment vols fer un acte seriós que el pugui subscriure a tothom, pues digues el que està passant a tot arreu. No et limitis amb una circumstància.
En el cas, per exemple, de l'Església, el que sí es demana, i no l'Església catòlica, o sigui, no ho centrem en aquest discurs, però és la majoritària, el que sí es demana o s'ha demanat durant molts anys és potser un grau de responsabilitat una mica més alt respecte d'aquest tema, eh? perquè l'Església catòlica també és molt àmplia, hi ha molts pensaments a dins,
sí,
hi ha moltes actituds a dins. També sentíem testimonis, una carta en una parròquia que em sembla que era, ara no, després ho busco, en una parròquia, diria que era a Navarra o al País Basc, ara no me'n recordo, en què es tractava el tema de la violència de gènere. O la violència masclista d'una manera frívola, i a més aquesta carta després la subscrivia un ajuntament. Bé, vull dir que d'actituds i de pensaments dins de l'Església i dins de moltes entitats, jo crec que la violència masclista no té color en aquest sentit, ni estaments ni extractes, vull dir, no és una qüestió de família desestructurada o no, vull dir que té moltes cares. En tot cas, l'Alfredo ha tret ahir i entenc perfectament el raonament per treure el tema de la plataforma unitària, que va fer doncs, aquesta marxa de torxes en què va rebre d'alguna manera el Partit Popular. I jo vull insistir en una cosa, vull dir que és un problema que ve de tan antic, que s'ha de fer, jo crec, una revisió integral de la baixa i d'esquerra a dreta en el sentit de les actituds que hi ha hagut per part de tots, per part dels polítics actuals, dels que no hi són, i,
i
és una feina que prou complicada com per assenyalar una persona, assenyalar un col·lectiu. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia. Disculpeu,
parlaven...
logístics familiars.
Cap problema. Estàvem, com bé has sentit, parlant precisament avui el 8 de març i en referència concretament ahir aquí a Sant Guà, que va haver aquesta marxa de la plataforma unitària 8 de març, de marxa de torxes contra els feminicidis. Uh-huh. Dèiem, un tema que jo crec que no és baladí en el tema de que és una corresponsabilitat molt àmplia el tema de la violència masclista i que correspon a tots nosaltres una mica acabar amb aquest problema.
No, era totalment d'acord. A més, o sigui, l'extrem del, no, del final de l'assassinat d'una dona doncs és, òbviament, repugnable, però hem de pensar que la violència masclista està en molts altres estadis, no? I que masses vegades aquests estadis es viuen amb normalitat. I aquest, per mi, és també un dels grans drames que tenim, que si no en fem res, si no aflorem aquest problema, si no ens enfrontem a aquest problema, mai acabarem aturant aquests feminicidis, no? I, per tant, l'acte més greu o que mobilitza mitjans de comunicació i consciències malauradament doncs, són aquestes morts, però el que hem de treballar és perquè aflori des del primer minut qualsevol tipus d'agressió o d'assetjament cap a una dona.
Sí,
no, i de fet crec que s'estan fent coses, vull dir, s'estan habilitant tribunals, vull dir, s'està animant a les dones a denunciar qualsevol signe de possible violència, i aquí és on s'ha d'actuar i s'ha de protegir per evitar que no succeeixin aquestes qüestions. I jo crec que, bueno, que en aquesta línia s'està treballant, vull dir, una cosa que està molt, ja que la societat n'és conscient del que està passant, crec jo, cada cop més, i per tant, vull dir, s'ha de continuar amb la mateixa dinàmica i anar introduint, pues, sobretot, conscienciar a les dones que denunciïn, vull dir, i vull que denunciïn, que els jutges tinguin que dictin ordres d'allunyament, que es compleixin, vull dir, tot per protegir la dona i que això no torni a succeir, però repeteixo, vull dir, culpabilitzar un únic col·lectiu, un únic, per aquest cas un partit polític, o l'església, em sembla de molt mal gust, a més, vull dir, que no és real.
Jo discrepo en part amb el que la societat en sigui prou conscient. O sigui, jo crec que...
Dic que cada cop més.
Sí, no, no, d'acord, vull dir, no és una discrepància no. Absoluta, però a mi em preocupa que masses vegades hi ha actituds que es veuen normals. Això és el que s'ha de treballar molt des de l'educació, des d'infants i, òbviament, també campanyes a la globalitat de la població, de que hi ha actituds que no són normals. O sigui, qüestionar que la dona doncs, pugui realitzar a vegades, parlo en el si de les unitats familiars, doncs, a desenvolupar certes tasques o tenir certa llibertat per triar certes feines o per triar amistats i sortides que vulgui fer al llarg de la seva vida, només faltaria, crec que això és un problema i això malauradament continua succeint, no? Menys tenir a la dona quan potser en els àmbits laborals pot destacar més que l'home. O sigui, hi ha petites coses que es van produint en els nuclis familiars que queden totalment ocults i que òbviament acaben conduint, no, a actituds molt més agressives si no hi posem mesura, no? Per tant, jo crec que l'educació, els rols des de ben petits, però també campanyes a la població, ja no de que una dona denunciï, òbviament si està sent agredida, si se sent assetjada de denunciar, només faltaria, sinó que ja començar a detectar aquells vicis, aquelles actituds que poden acabar conduint a, doncs, a situacions molt més greus, no? I jo crec que aquí és on jo veig que encara, doncs, la societat li queda, a part de moltes assignatures pendents, no? Però aquest camí de dir no donar per normals certes actituds és el que crec que és el principal que hem de solucionar en aquest moment. I després també crec que aquí és molt difícil de treballar-ho amb els homes que han sigut agressors, ja no em refereixo a homes que hagin pogut cometre un crim, que hagin tingut aquestes actituds, com hi treballem? O sigui, aquí és obvi, segurament aquell home, ell no deu considerar que ha estat agressor. Per tant, hi ha primer problema, difícilment un home anirà voluntàriament, no dic que no n'hi ha gent que ho faci, voluntàriament, a intentar fer alguna reeducació, algun tractament, etc. Però com preparem també aquesta xarxa? El que no podem fer és quedar-nos només amb aquelles campanyes de talla amb el mal rotllo, benvingudes siguin, més n'hem de fer, només faltaria, però aquesta persona, si ha sigut agressora en una parella, molt probablement ho tornarà a ser un altre, no? O sigui, com treballem aquest individu que, sense haver arribat a cometre un crim, que llavors, òbviament, ja es prenen mesures, a com treballem la reeducació d'aquestes persones. Jo crec que aquesta també és una de les assignatures
i és el repte,
pendents i difícils.
I el repte més complicat, difícils. Segurament.
És el repte de tota la societat, començant per l'educació, des del món educatiu això s'ha de posar, i és més, el gran pas jo crec que les dones el donaran en el moment que elles mateixes es considerin iguales. És a dir, hi ha moltes situacions d'aquestes que de vegades penso de que la dona es creu ja per si mateixa, igual que l'altra pot ser un agressor, ella es considera amb si mateixa inferior, i no és així.
Fixeu-vos una cosa, jo sóc del 81, jo vaig estudiar a una escola privada laica i aleshores fèiem ètica, no fèiem religió, i volia comparar-ho perquè sí que és veritat que sempre pengem el Sant Benet, potser l'Església en termes d'educació masclista, patriarcal. I jo recordo en aquells llibres que dibuixaven d'ètica, que eren, hi havia els dibuixos de la Pilarín Vallès, si no recordo malament, en què les actituds que ja es mostraven allà, i això des dels 5 anys, això entra aquí i queda encastat, el que feien les dones i el que feien els homes al llibre, no? I aleshores, a part de totes les moralines de com t'hi has de comportar, si vas en el transport públic, si has de fer, si has d'ajudar una persona gran a creuar, les actituds que tu des de petit et van
inculcant
que vas aprenent, queden allà d'alguna manera, vull dir que i això ja és moltes generacions, vull dir que ja fem tard, i ara sí que des del punt de vista, per exemple, de l'educació o l'ensenyament, sí que s'han de verificar molt bé tot el que aprèn un nano o una nena a l'aula. Vull dir, perquè això, i és com l'educant, i era la normalitat, tampoc podem anar al passat a jutjar com s'han fet algunes coses. Vull dir que, ja et dic, que sense ànim, jo crec que algú que feia el temari d'aquell llibre, sense ànim de generar, en aquest cas, persones amb tendències masclistes o patriarcals, no?
No, però aquests dies que s'estan analitzant, no? Les cançons de moda,
sí.
Podríem afegir els dibuixos animats, sí. Els anuncis, o sigui, hi ha molts espais on el rol home-dona estan no diferenciats, sinó de desigualtats, no? O sigui, aquest és el, jo crec que és el drama. L'escola, diguéssim que és el primer espai on podem incidir, no? Fàcilment, entre cometes, però si el govern decideix fer una campanya X en el marc escolar, es pot realitzar. El gran drama és què passa, doncs, amb els dibuixos animats que cada tarda veuen els nens i nenes, què passa amb els contes de fades, què passa amb els anuncis, què passa amb les cançons de moda, no? I crec que aquí
passa,
és el que més costarà d'incidir, i és on ha d'haver-hi on hem d'aconseguir el canvi.
Exacte.
Una carta,
jo ara se m'ocut una cosa, i em disculpareu perquè és bastant personal, però se m'acaba d'ocórrer, és dir, tinc una neta que ha començat primer d'ensenyament bàsic, i el primer problema que va dir és que no la deixaven jugar a futbol, perquè era una cosa de nens.
Ostres, m'ha canviat això, encara.
O sigui, això és el primer, que ara deu tenir 5, 6 anyets farà. Clar, el primer que va passar, i per què no puc jugar jo a futbol? Dic, sí, filla, tu pots jugar a futbol igual que un altre.
No,
però em diuen que no.
Aquí
hem de començar a incidir.
En el món de l'esport i en segons quines edats, per exemple en el futbol, hi ha equips mixtes, vull dir, perquè...
Aquí està.
I és així, perquè la federació, l'esport ja federat, inclús en categories petites, veus equips composats per nens i nenes.
El Corval, per exemple, és un exponent d'aquests equips barrejats.
I precisament està... aquest país, si en alguna cosa està destacant darrerament, és el gran auge de l'esport femení. Vull dir, perquè grans resultats, veus equips de dones i vull dir, massa mascut, pues jo què sé, des de l'handbol, el bàsquet... Hi ha l'atletisme, inclús, hi ha una evolució enorme de l'esport femení.
Un tema a tractar precisament de l'esport, i que cada vegada s'hi posa més control i que ho celebrem, és en els partits d'equipaments, doncs, d'equips més joves, júniors i tal, en què els pares acompanyen,
que es pot arribar a suspendre
els alevins i tal, que es pot arribar a suspendre, però jo he vist batalles campals en partits que sentia vergonya aliena d'alguns pares que acompanyaven.
És molt lamentable, però
és un problema general de la societat, és el canvi de mentalitat davant d'aquests problemes. I dic, uiteu, no, som poca gent aquí, hem donat ja 3-4 coses diferents de que es continua repetint, i no està escrit ni falta defensa d'aquestes històries ni res, però la societat no ha acabat de fer el tomb.
No.
Ho hem de fer, ho hem d'intentar.
Que estem millor que fa mig anys enrere, per suposat, però que queda molt camí per recórrer.
Queda molt camí per fer. Aquest és el tema del dia d'avui, del 8 de març, en què hem començat aquesta tertúlia. Volia parlar-vos també d'un tema de la setmana passada, i és el procés participatiu que s'obre a Sant Cugat per decidir que se'n fan d'un milió a disposició de la ciutadania, d'un milió d'euros de l'Ajuntament, a debatre a través doncs, d'unes comissions que proposa el Consell de Ciutat i que començaran a treballar a partir de l'abril en rebre propostes. Són un milió per any durant el mandat en què els ciutadans, veïns, entitats podran decidir què fan amb aquesta quantitat aquí a la ciutat. Insisteixo, ara tot just estem en un estadi inicial en què es començarà a treballar amb aquestes comissions del Consell de Ciutat, aquestes comissions delegades, que rebran les aportacions i a partir de l'octubre, més o menys en el calendari d'aquest any, es podrà saber una mica en què es destinarà aquest primer milió d'euros a destinar a la ciutat. Què en penseu de tot plegat? És una fórmula de participació que ja s'han aprovat en altres municipis, però que pot ser interessant per alguns i d'altres que potser ho critiquen perquè alguns ja consideren que hi ha un mandat de les urnes municipals i que ja estableixen com s'han de gestionar, en aquest cas, les finances de l'Ajuntament, els diners de l'Ajuntament. Què en penseu de tot plegat?
Jo ara en recordo el pressupost municipal al voltant d'aquesta, 15 milions d'euros?
Sí, això suposa aquest milió, tenia el tant per cent, suposa aquests 4 milions, em sembla que és un 10%.
Un?
10%.
El global dels 4.
Uh-huh. Espera un moment, que això ho hem de tenir, sí o sí. Ja ho trobarem. És el pressupost de la mena. Doncs de seguida t'ho miro, però més o menys és un...
No, volia saber més o menys el que representava un milió del pressupost global d'inversions, que jo suposo que deu...
Diria que és un 1% més o menys del que és el pressupost de l'Ajuntament, un 1% més o menys.
Bueno, pues, home, a veure, com a experiència jo crec que és interessant, a veure com evoluciona, vull dir... I hem de veure, vull dir, fins que no s'hagi provat i veure com va, trauran conclusions a priori, jo crec que tot el que ha sigut el que la ciutadania pugui fer les seves aportacions, doncs jo ho trobo bé, però bueno, hem de veure com es canalitzen ben bé i com finalment s'apliquen i a veure en què es dediquen els diners, no? Però en tot cas vull veure com acaba, vull dir, no...
Un 10% és
10%.
10%.
Home, jo des del punt de vista més ciutadà, diguem-ho així, a mi em sembla bé que la cosa s'obri i uh-huh. que siguem responsables d'una part, encara que sigui petita, però ser responsables directes d'aquesta part de diners i saber el que volem. És una manera de començar a fer, carai, una democràcia participativa en sèrio i de continuar fent... i obrint les polítiques, no? Que no quedin als despatxos o que no quedin als plens, no? De totes maneres, jo crec que és bastant complicat, és bastant... Home, és una cosa nova, eh? I hem de posar totes les ganes i tota la llenya al foc i hem de ser capaços, però que vaja, que jo ho tiraria, vull dir, penso que ha de ser positiu al final, eh? Això ens ajudarà a saber tal com funcionen les coses per dins, és a dir, l'administració pública, com realment està funcionant, no? És a dir, és obrir una porta, jo crec que sí.
Tota iniciativa en aquesta línia és interessant. Jo crec que és important que la ciutadania s'impliqui i que conegui la gestió de la ciutat. Jo crec que això et fa veure moltes vegades les coses d'una altra manera. És interessant, doncs, que la gent sàpiga què costa il·luminar els carrers cada nit, recollir la brossa, què costa un banc, què costa un fanal, què costa fer una plaça. Poder respectarem tots plegats una mica més el bé comú. Ara bé, els processos de participació d'alguna manera han d'anar guanyant credibilitat. Exemples n'hem tingut, doncs, per exemple, en els Consells de Districte em sembla que es va començar amb unes partides de 150.000 euros
sí.
cap a l'any 2003-2004 i malauradament es va fer de manera molt ben intencionada en aquells moments, però va acabar sent un drama pel no compliment, doncs, per part de les àrees. En aquell moment gairebé totes les demandes queien, no?, en inversions o en serveis urbans principalment, doncs el ralentiment que tenien totes aquestes inversions. Per tant, això fa que el veí acabi cremant-se i no vulgui participar. Crec que el procés plantejat a tota la ciutat serà interessant en el moment, doncs, que pugui haver-hi debat entre aquestes propostes que facin els veïns i veïnes, tècnics i polítics municipals, en el sentit de dir si una cosa és possible, si no, quins costos pot tenir, com ho repartim, i l'èxit absolut serà el dia que des del barri del Monestir es pugui proposar una inversió a les Planes. El dia que la ciutat, doncs un veí, veïna, associació de veïns, aconsegueixi una visió global de la ciutat, doncs crec que haurem assolit l'èxit amb aquesta proposta. Però crec que caldrà fer doncs, molt debat, molta pedagogia i molt treball unit entre proposants, no?, i executors.
A mi realment em té l'interrogant és veure com es canalitzaran aquestes propostes. Sé que s'ha de fer un reglament que té que estar, si no recordo malament, entre abril i maig tenir-lo fet i per veure realment pues, clar, finalment qui decidirà, qui es prioritzarà la proposta que més més vots tingui, com es farà això, no? I se'n faran amb 1 milió d'euros, es faran 10 d'un milió, es farà una única inversió, que és, o sigui, vull veure com es canalitzarà aquesta qüestió, que és el que han de reglamentar.
El que explicava el senyor Puigdomènec, que era que hi haurà fins a 6 projectes grans, als quals es destinarà entre 50.000 i 270.000 euros, també hi haurà fins a 6 de petits, que no podran sobrepassar els 50.000 euros, i finalment també hi ha 2 projectes que s'extrauran dels Consells d'Infants i de Joves, que estaran xifrats en 5.000 euros. Seran les partides, els sacs, diguéssim...
Estem parlant dels 4 anys, El global de 4 anys no surten els números.
Sí, el global del mandat, diguéssim. Per tant, aquí és on deia, una mica com... Perquè no, per no caure en allò de que hay de lo mío, que passava suposo amb els consells de barri, s'haurà de visualitzar molt bé. Ja ho deien aquí també, en aquest cas, en l'Eduard Jané, com a sotspresident del Consell de Ciutat, que una cosa serà una de les coses més difícils que tindrà aquestes comissions o aquest Consell de Ciutat per tirar endavant això, és comunicar-ho bé. Perquè passa que si això no s'entén d'origen, el que pots fer o per no caure ni en la decepció d'uns ni en generar expectatives d'altres, s'ha d'explicar molt i molt bé i entendre molt bé el procés precisament per evitar doncs, controvèrsies o això, que algú pugui generar unes expectatives de què pot sortir d'aquí que després no sigui real. Per tant, la pedagogia aquí tindrà feina i molta feina al Consell de Ciutat per poder estimular d'alguna manera que la participació sigui activa i no caure doncs, en paranys o en malentesos amb el que es destinarà aquests diners.
I alentiments, tal com dèiem, no? Que si això també, si aquests diners s'han d'alentir perquè hi ha moltes discussions, s'ha de buscar l'efectivitat, això és evident. Centra molt bé els temes.
Si el govern, pel que sigui, acaba dient que no alguna proposta, s'argumenti que no. O sigui, dir que no és legítim, O sigui, vagi això per endavant. Ara, argumentat, perquè a més si me l'argumenten, fins i tot potser em convencen. O sigui, o modifiquem la proposta de manera que sigui viable, no? Per tant, jo crec que és molt important que la participació no es converteixi només en una carta als Reis. O sigui, en obrir un procés on la gent faci demandes, que segurament totes seran legítimes, a partir d'aquí analitzem-les, treballem-les, donem resposta, argumentem. Jo crec que aquest és el gran dèficit de la participació, és la tornada de tota aquesta informació recollida, no? I per mi és la gran assignatura pendent. I després diferenciar també doncs, que si al barri de Can Barata hi ha un problema amb un col·lector, això no és un tema de participació ciutadana, això ho ha d'arreglar. M'estic inventant el problema, vull dir que no sé si els pobres veïns de Can Barata...
T'entenem perfectament.
Vull dir, diferenciar què li toca a un ajuntament assumir de manera ordinària, sense esperar cap procés de participació, i què és allò, aquell extra, aquelles millores que poden sortir de tot un treball en base doncs, amb els veïns i veïnes.
I aquí jo sí que et donaria la raó, Toni, aquí s'ha de tenir la visió àmplia de ciutat, no de capelleta, diguem-ho així, exacte. No? Uh-huh.
Aquí per això ho dic, per mi l'èxit serà el dia que un veí del monestir faci una proposta a l'inversió a les Planes o viceversa.
Una proposta del municipi.
Serà el gran èxit.
Exacte, una necessitat global de tota la ciutat. Això per descomptat.
Doncs, com deien, el calendari serà amb aquest reglament que s'ha d'elaborar durant aquest mes i que espereu que a finals d'abril els veïns ja puguin fer arribar les propostes. Les iniciatives es recolliran fins a mitjans de maig i després, a través de taules de treball formades per ciutadans, es triaran les propostes finalistes. En tot, diguéssim, el procés començaria amb aquesta execució real cap al setembre-octubre, comentaven ahir des del Consell de ciutat, en aquest cas el sotspresident que venia a la tertúlia. Doncs és un tema d'empoderament de la ciutadania, d'alguna manera. Ja ho veurem, perquè hi ha hagut d'altres esperem que no, però hi ha hagut d'altres experiments similars en ciutats veïnes, com va ser el cas de Rui, que bueno, van, no sé en aquests moments si això s'ha recuperat, però sí que en el cas de quan governava la Núria Buenaventura, que és quan ho van posar en marxa, no era una quantitat tan sola que era tan alta, però diguéssim que no sé si ha continuat o no. Hauríem de verificar, veure una mica també el mapa de com han funcionat diferents experiències, algunes molt positives, amb el tema no només de fer propostes, sinó també de consultes i de sotmetre, i això hi ha uns quants municipis que coneixem la setmana passada que tiren endavant propostes ciutadanes a través de consultes, per no deixar la responsabilitat, que això també s'hauria de mirar, no deixar l'última responsabilitat a l'Ajuntament per decidir algun canvi radical a les ciutats. Canvis radicals que també, aprofitant que ens queden uns minutets, hi haurà a Girona, segurament inevitablement, és un tema local, també, perquè és com, precisament per la idiosincràsia de poder decidir els alcaldes cada 4 anys, si no abans, passa que es puguin allargar certes problemàtiques. En el cas de Girona, el senyor Ballesta diu al diari Ara que ja es planteja marxar després d'aquest petit mandat que ha tingut ple de controvèrsies i que no ha pogut tirar endavant res per falta de suports. En aquest cas, diuen que ja va ser dur estar en la posició número 19, fer renunciar 10 companys de Convergència perquè ell pogués sortir com a alcalde. Després intentar trobar el suport, recordem, el substitut del Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, suports de Ciutadans i del Partit Popular, i finalment doncs, es veu que aquest entrellat no podrà tirar endavant cap proposta. Per tant, diu el diari Ara que es planteja marxar. Són coses de política municipal i precisament pel que deia jo, la manera de que no poder avançar eleccions en municipis deixa aquest mapa dibuixat i amb un, jo crec, que amb un partit força tocat a nivell de, nivell ciutadà.
La imatge que deixa és bastant lamentable. Vull dir, clar, ja ha dit que anomena una persona que, com dèiem, anava el 18 o el 19 a la llista, fer renunciar tots els a les persones que anaven en aquella llista entre els llocs, no sé si era l'11 i el 18, que van tenir que anar renunciant a ser regidors, que era un dret que tenien. S'anomena una persona contra viento i marea, i aquesta persona, pues, ja primer, el primer espectacle de la presa de possessió, que es va tenir que repetir. Després es pacta, bueno, posa un sou, que és efectivament el pacte amb Ciutadans i el PP per aprovar el cartipàs, pues, i que ara, pues, com no li ha sortit bé la jugada, pues, fa la pataleta i ara diu que plega. Pues, home, quan s'està parlant de que la política en si com a professió, diguem-ho així, pues, està passant un dels seus pitjors moments, pues, actituds com aquestes no ajuden realment.
Jo ho veig molt, molt complicat, és que s'ha barrejat tot, no? És que dona la sensació de que a nivell particular que el senyor Ballesta està defensant aquesta sensació de defensar lo suyo, no? Vull dir, no acabo d'entendre. És que és difícil d'entendre des del principi fins on hem arribat. Lo més lògic i lo més entenedor és que aquest home es comenci a plantejar que se'n va. Jo sí que ho començo a entendre.
Però també és una qüestió, volia dir, també una qüestió de partit i amb el supòsit aquest, que el mapa queda així durant el mandat.
Vull dir no es pot canviar,
Però, a veure, és que és allò d'aquelles coses, no?, que el que comença malament, no? Per mi el nomenament de Ballesta ja és el primer escàndol. O sigui, jo puc entendre doncs, que un alcalde se'l nomena conseller i la número 2 del partit esdevé alcaldessa i després es torna a presentar i continua sent alcaldessa, que és Sant Cugat. Això ho entenc perfectament. Crec que estava molt a final de mandat, era el desembre, eleccions al maig, per tant tampoc plantejar unes eleccions
quan quedaven mesos
no seria la, penso, la fórmula. Ara, agafar això com a vici, per exemple, el cas Barcelona, on els alcaldes sempre han plegat abans de mandat per donar un any, any i mig, fins i tot 2 anys, doncs, al nou alcalde, donar-se a conèixer i presentar-se a les eleccions ja sent alcalde, em sembla una vergonya. Una vergonya doncs, que el PSC va utilitzar durant anys en l'Ajuntament de Barcelona i en altres. El cas Ballesta és un escàndol per si mateix. O sigui, què vol dir? Que el número 2 de Convergència, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, no estaven capacitats per ser alcaldes? Com és que anaven de 2, de 3, de 4, de 5, de 6? O sigui, és que és ridícul. Jo crec que aquí és on Convergència s'equivoca, però de mig a mig. I a més, a una ciutat on li ha costat sang, suor i llàgrimes aconseguir l'alcaldia. Per tant, tinguem una mica de respecte a les places fortes, a les places importants del país. Bueno, Convergència fotil que vulgui, eh? És la meva visió. És que no ho entenc, de veritat. És d'aquelles coses que a mi em va costar molt d'entendre de que com és que estan fent això. I després, sí que ja desconec una mica més les minúcies d'aquest pacte pel cartipàs amb PP i Ciutadans. Jo també entenc, doncs, que Ciutadans, en el moment mediàtic en què està, doncs, crec que també quan tot això surt a la palestra i se'n parla, més enllà de l'acord o el desacord, tiren enrere més per una qüestió d'aparador que real. Per tant, bueno, és tot un cúmul de despropòsits, però el principal és el nomenament d'aquest senyor. No em cansaré de dir-ho, em sembla un escàndol, i a més, torno a dir, cada partit fot el que vulgui, però és un error estratègic d'alçada de campanar.
El diari Ara diu que la marxa de Ballesta, que s'ha substituït presumiblement per l'actual segona tinent d'alcalde, Marta Madrena, s'obrirà una nova etapa a l'Ajuntament, que també podria incorporar el PSC al govern municipal. Vull dir que aquest seria un altre mapa més per afegir a la història de l'alcaldia de Girona.
Seguirem com evoluciona això, no? Però jo em pregunto, si aquesta la segona tinent d'alcalde no podia haver-ho sigut ja inicialment?
L'argument que van donar en roda de premsa quan va passar això d'escollir el número 19 de la llista és un argument que no el diré ara sí de memòria, però un comentari que vam fer de memòria, que era per no desgastar els actuals regidors i tinents d'alcaldes que hi havia al municipi de cara a pensar en unes futures eleccions. No sé, això és el que crec que van dir oficialment, que jo no acabo de veure, perquè és el que dieu vosaltres, que heu sigut, en el cas del Toni d'Alfredo, regidors, vull dir que sou elegits ja directament. Exacte. En unes posicions o pactades amb el partit en posicions més altes per tenir opcions, evidentment, de sortir al plenari municipal en comptes del número 20, que normalment solen ser persones...
Exacte, normalment són la gent de relleno, no? Vull dir que són gent que...
De suport,
o... Per donar la seva imatge allà, suposo que a vegades són persones molt conegudes al municipi, però estan allà, doncs... Pues per complimentar una llista, no per amb opcions de realment governar, no?
No, i que a més, que poden ser molt bons aquests, vull dir que no...
Per descomptat.
No, i el millor és gent, doncs, que el que no vol és assumir responsabilitats municipals, però vol donar suport, i llavors...
Sí, sí, aquí està.
El tens, doncs, això en el número 20, o tancant la llista. Ara, torno a dir, què passa entre l'1 i el 19? Que no teníem ningú capaç de ser alcalde de Girona? Home, no fotem. O sigui, aquest nomenament, més que ha dit... i que s'ha hagut de moure cel i terra perquè aquesta persona acabés sent alcalde, torno a dir, és un error molt greu, i em sembla que, bueno, com deia l'Alfredo, ja a la política només li falten aquestes coses per acabar de deixar per l'alçada del batum.
Un tema més d'aquí de la ciutat, quan queden 6 mesos per arribar a l'hora en punt, amb el tema de les llicències aquí a Sant Cugat sobre la concessió d'aquestes a locals d'ocis a Can Magí i Can Solà. L'Ajuntament ha suspès transitòriament la concessió de noves llicències per a aquests espais de concurrència pública, com són restaurants i locals d'oci en aquesta zona. La mesura és fruit d'un canvi en la normativa europea que obliga a ampliar fins a 250 metres el perímetre de les restriccions de noves activitats per la presència d'una empresa química a la zona, que és l'Ubrizol. Això també ha afectat, com sabreu, la Bohèmia va tancar d'aquí de l'Avinguda Catalunya fa uns mesos, amb previsió precisament d'obrir un local en aquesta zona de Can Solà i Can Magí. Finalment marxa a Cerdanyola, això és només detall de curiositat, però sí que és veritat que aquest mapa en aquests barris on actualment, doncs, Can Solà i Can Magí, doncs, apleguen ja activitats d'aquest tipus, que hi hagi ara aquesta normativa posa una mica, i ho comentàvem l'altre dia amb el Jordi, precisament aquest tema, sobre una empresa en un moment donat, doncs, que va provocar algun problema, en aquest cas de l'aire contaminat, d'aire contaminat. Això passa ja definitivament per verificar ja aquella zona, per la proximitat d'instituts, proximitat de barris. Ara hi ha aquesta normativa sobre els locals d'oci i restauració. Hem d'estudiar a fons com està distribuït aquest sector de Sant Cugat?
Jo crec que sí, pel poc coneixement que jo tinc s'hauria d'estudiar molt a fons, perquè és que l'oci és una activitat més del que es fa a 300 o 400 o a 500 metres, però és un de més, vull dir, no té sentit que ara això tot quedi com a col·lapsat amb respecte al perill o entre cometes o el que sigui, però si és que hi vivim al costat, vull dir,
que 250 metres, perquè ens fem una idea, són dues illes i mitja de l'Eixample.
Sí.
És que...
perquè fem una idea del perímetre que demana la Unió Europea, em sembla.
Imagineu-vos, el barri del Monestir començaria al carrer de la Torre, perquè no es podria estar a menys de 250 metres. Vull dir, és que no acabo d'entendre això. Ara, el que sí que puc entendre és que algú pensi que allò pot ser un potencial risc, entre cometes també. Vull dir, no sé, és que les coses van avançant totes. L'accident sempre és possible, i a més amb el període, ara parlem d'anys, però hi va haver un període de contaminació que va ser, feia fredar, vull dir, va ser res, però va espantar molt. No entenc jo ara que...
I suposo també això amb el temps ja s'està veient, vull dir que determinat tipus d'indústria acostumen a anar ja a zones despoblades, vull dir, i lluny del casc urbà, no? I això acabarà passant el mateix, vull dir, és el que hi ha.
Sí, és que clar, on està el problema? Jo estaria d'acord amb tu. On està el problema? Amb la gent que hi viu, o les activitats que s'hi fan, o amb les empreses que creen el risc, no? I clar, qui va ser primer?
Clar. Qüestió.
Suspensió d'activitats era només de restauració, de totes les activitats que s'hi vulguin fer a la zona?
Restauració
i oci.
Són les restriccions que
És la restricció amb restauració i oci al voltant d'una empresa química.
Exacte.
Per tant, un edifici d'oficina
no hi ha problema. Normativa europea, insistim, és un tema que ha començat a aplicar.
O un institut tampoc té problema.
Val. Deixem-ho estar.
És que no
la Unió Europea últimament, oi?
Està...
On és Europa, deia l'altre dia, no? On és Europa? Ho hem de deixar aquí. Agraïm.
Una cosa que m'ha passat ara fa i que fem el fil de com començàvem.
Sí.
Em diuen que la taxa d'activitat de les dones és 12 punts inferior a la dels homes, el salari un 24% més baix, la mitja, i els llocs de gerència i direcció de les empreses hi ha un 68% d'homes davant d'un 32% de dones.
Doncs són dades per reflexionar en aquest 8 de març. Gràcies a Alfredo Bergua per aquestes dades contrastades, perquè hem començat una mica així parlant per sobre de l'empadronament de la dona davant de l'home en molts llocs de feina i de responsabilitat. Jordi Moló, gràcies també per haver vingut.
Bon dia.
I el Toni Ramon, gràcies també.
A vosaltres.
Nosaltres els deixem anar amb la Carme Reverte i el Sant Quatafons. Tornem demà puntualment a 9:15. Gràcies.
El gall del Monestir.